Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dijous 10 d'octubre, comença l'informatiu. Amb l'objectiu de fomentar la contractació de persones aturades del municipi, l'Ajuntament de Constantí manté per aquest any 2019 la partida de 50.000 euros destinada a subvencionar aquelles empreses que contractin aturats inscrits a la borsa d'oficina de treball municipal, així com també els incentius als nous emprenedors i la creació de noves empreses al municipi. Els beneficiaris d'aquestes ajudes són les persones físiques o jurídiques que contractin persones desocupades empadronades a Constantí durant un període mínim de 6 mesos i els nous emprenedors o les persones que estableixin noves empreses al municipi. La Junta de Govern Local va aprovar el passat 12 de setembre les bases per la convocatòria 2019 per la concessió d'aquests incentius a empreses i nous emprenedors que aquesta setmana s'ha publicat al butlletí oficial de la província.
L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, ha destacat l'èxit d'aquesta mesura que s'ha aplicat els darrers anys i la seva incidència en la reducció de la taxa d'atur al municipi.
És un programa que venim fent ja del mandat anterior, que ja vam triplicar la partida pressupostària per tal d'això, no?, d'ajudar a reduir l'atur d'aquí del municipi, no?, que de fet s'ha fet moltíssima feina, ja que des de l'inici del mandat anterior fins a ara ha baixat quasi ben bé la meitat d'aturats i bé, continuem amb aquesta mateixa línia, no?, que veiem que està donant resultats.
La quantitat de l'incentiu a les empreses per a noves contractacions és de 3.000 euros en cas de contractació per un període d'un any. En el cas que l'empresa contracti el treballador per un període mínim de 6 mesos, però inferior a un any, l'incentiu serà de 1.500 euros. D'altra banda, la quantitat de l'incentiu a les empreses puja de 3.000 a 4.000 euros en els següents supòsits. Contractació de persones majors a 50 anys, proporcional si és a temps parcial, contractació de famílies monoparentals amb fills menors i joves menors de 30 anys. En el cas dels incentius als nous emprenedors, aquesta quantitat es manté en 3.000 euros. Tots els interessats poden presentar la documentació per acollir-se a aquestes subvencions fins al 31 de desembre d'aquest 2019. Les instàncies s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al BAC de l'Ajuntament de Constantí. Per més informació, cal adreçar-se a l'Oficina Municipal de Treball, al carrer Sant Pere, número 49, o trucant al telèfon 977-1908-21.
I aquest dimecres 9 d'octubre s'ha fet l'acte d'entrega dels premis del concurs de fotografia a Instagram que va tenir lloc durant la Festa Major d'Estiu de Constantí entre els dies 25 de juliol i 4 d'agost. El concurs d'Instagram és una iniciativa de l'àrea social del Centre d'Esports Constantí i compta amb el suport de l'Ajuntament de Constantí.
L'acte d'entrega dels premis s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament de Constantí amb la presència de l'alcalde Òscar Sánchez i la regidora de festes Mariana Bujer i per part del Centre d'Esports Constantí el seu president Òscar Soler i el responsable de l'àrea social del club Dani Castro. La regidora de festes de l'Ajuntament de Constantí, Mariana Bujer, ha demostrat el seu agraïment a totes les persones que han participat del concurs i ha destacat l'alta qualitat de les fotografies presentades.
Agradecemos mucho la participación desde el equipo de gobierno, de la gente que ha participado, que ha enviado sus fotografías. Estamos encantados porque hay una gran calidad, año a año se van superando y creemos que las fotografías que han ganado este año son inmejorables, pero de todas maneras el año que viene mucho más y mejor.
El president del Centre d'Esports Constantí, Òscar Soler, ha destacat l'èxit de participació d'aquesta edició amb més d'un centenar de fotografies presentades. Soler ha explicat que s'ha valorat que en la imatge hi sortís representat el poble de Constantí i la seva festa major.
Doncs aquest any estem molt contents perquè ha sigut un èxit de participació. Hem rebut més d'un centenar de fotos, totes de molta qualitat. I bueno, el que hem volgut valorar sobretot és que la foto es veiés representat al poble de Constantí i la festa major. I bueno, aquest any tot just han sigut dues dones les guanyadores i bueno, esperem que aquest èxit d'aquest any es repeteixi per properes festes majors.
Segons el veredicte del jurat, les guanyadores d'aquesta edició del concurs fotogràfic d'Instagram de la Festa Major han estat Mar Vila, que ha obtingut el primer premi, i Cintia Gandola, que ha obtingut el segon premi. Els premis del concurs són per cortesia de la Unió de Botiguers de Constantí. Escoltem primer Mar Vila i després Cintia Gandola.
Bueno, és la primera vegada que havia participat i bueno, la veritat és que ja que vivim al poble i pues, bueno, fer una mica de poble i tal, i bueno, pues, el tema de la fotografia m'agrada una mica i tal, i bueno, vaig anar fent fotos i la veritat és que l'experiència molt positiva. I bueno, ja m'he guanyat pues, la part de bé. La imatge va ser la dragonina davant de l'Ajuntament, de la porta de l'Ajuntament. I bueno, així en blanc i negre. No, vaig fer diverses i tal, i bueno, va sortir aquesta.
Bueno, la fotografía fue un poco instantánea, buscando así un momento de diversión y que algo que representara al pueblo. Y a mí todas las iniciativas así de poder participar en cosas de fotos me interesan. Y bueno, al ver el concurso que habían por las fiestas, no dudé en presentarme.
I a partir d'avui i fins al 24 d'octubre es pot visitar a la Biblioteca Municipal de Constantí l'exposició 1869-2019, 150 anys de la taula periòdica dels elements químics. L'any 2019 es commemora el 150è aniversari de la creació de la taula periòdica que va crear el químic rus Dmitri Mendeleev i el 1869. Ha estat declarat per l'ONU, Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics.
En aquest marc, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, en col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, ha creat aquesta exposició sobre els elements químics i els seus vincles amb la vida, les eines, la microelectrònica, l'habitatge i la mobilitat, fent també referència als investigadors espanyols que van contribuir al coneixement d'aquests elements.
I la Universitat Rovira i Virgili continua creixent en matriculacions. El curs ha començat amb 11.464 alumnes matriculats als graus, un 0,9% més, i 1.523 als màsters, un 3,5% més, tot i que en aquest cas la inscripció continua oberta. Pel que fa als alumnes de nou accés als graus, aquest curs n'hi ha 3.136, un 1,4% més. La rectora Maria José Figueras s'ha mostrat satisfeta de l'increment i ha subratllat l'impacte positiu de les accions per millorar l'abandonament dels estudis. Com a novetat, enguany la institució ha implementat un mòdul d'inserció laboral en la majoria d'estudis per preparar els alumnes en la recerca de feina i una assignatura optativa d'emprenedoria per als futurs enginyers.
Figueres ha celebrat l'increment d'alumnes i la gran demanda existent, sobretot en els estudis de l'àmbit biomèdic o el màster d'educació. D'entre les novetats, la rectora ha destacat la posada en marxa del Pla de Foment de Terceres Llengües, que pretén una millora de coneixement d'anglès dels estudiants. Per aquest motiu, tots els estudiants de primer curs de grau s'han sotmès a una prova de nivell d'entrada d'anglès, que repetiran al final dels estudis. També s'han habilitat espais d'autoaprenentatge al campus virtual. L'endemà de l'acte unitari de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques per reclamar al govern que actuï per resoldre la greu situació financera de les institucions, Figueres ha insistit que volen recuperar el finançament públic de poc més de 900 milions d'euros que tenien fa 10 anys. Actualment el sistema rep 776 milions d'euros des del 2017, atès que els pressupostos de la Generalitat continuen prorrogats. Maria José Figueres ha insistit en que la recuperació del pressupost seria útil per la renovació d'infraestructures, el manteniment de les instal·lacions o per poder acabar obres que ja han començat.
Només que vegéssim que nosaltres hi ha un gesto, perquè estem igual. L'any passat, en aquesta mateixa època, se'ns prometia i estem igual. No ha passat res. No, pràcticament no hem tingut... Bueno, és que no hi ha hagut cap millora. I això és realment pues, preocupant.
Més notícies. Un total de 16 candidatures s'han presentat a les eleccions generals del proper diumenge 10 de novembre per la circumscripció de Tarragona. Són les 15 candidatures que es van presentar a les eleccions del passat 28 d'abril amb la incorporació de la CUP. Per la demarcació de Tarragona, recordem que s'escolliran 6 diputats al Congrés i 3 candidats al Senat en un format d'elecció oberta. Pel que fa a les llistes del Congrés dels Diputats, repeteix l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, en el número 4 de la llista del PSC a la demarcació de Tarragona, que una vegada més encapçala Joan Ruiz, amb la reusenca Sandra Guaita en el número 2 i Dolors Bel en el número 3. Pel que fa al PDeCAT, qui va ser conseller de Territori i actualment en presó preventiva Josep Rull és qui encapçala novament aquesta llista amb el número 2, com és el cas de l'exalcalde de Tortosa, Ferran Bel. Aurora Massip serà la tercera de la llista. Al Partit Popular, les tres primeres posicions tornen a ser per Jordi Roca, Montserrat Duc Cartanyà i Juan José Sanz.
Per Esquerra Republicana repeteix com a cap de llista per la demarcació Jordi Salvador, seguit de Norma Pujol i Ferrer i de Joan Baceda. Per Ciutadans també repeteix Sergio del Campo, seguit de Maria Carme Margalef i Tamara Navarrete. I per En Comú Podem la llista l'encapçala Ismael Cortés, seguit de Carolina Burgos i Andreu Agredano. La resta de formacions que concorren a les eleccions generals per la demarcació de Tarragona són la CUP, el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Recortes Cero, Grup Verd, Vox, Izquierda en Positivo, el PACMA, el Partit Comunista del Poble de Catalunya, Front Republicà, Convergents i Per un Món Més Just.
I la circulació de trens està interrompuda des de les 5 de la tarda d'aquest dimecres als trams Tarragona-Reus i Salou-Tarragona-Torredembarra a causa d'una avaria a les instal·lacions de DIF, segons ha informat Renfe. Una incidència que ha afectat els serveis de les línies R14, R15, R16, RT1 i RT2 de Rodalies de Catalunya, així com els trens de llarga distància del corredor mediterrani. Tècnics de DIF es van desplaçar al punt de l'avaria de Catenària per reparar-la. Mentrestant, la companyia ha gestionat un servei alternatiu per carretera en cas de que sigui necessari activar-lo. I els pròxims dies 11, 12 i 13 d'octubre se celebren arreu de Catalunya les Jornades Europees del Patrimoni. Són centenars els municipis i entitats de tot Catalunya que participen en aquest gran esdeveniment. Ajuntaments, consells comarcals, museus, monuments, associacions d'estudis, bisbats i arcabisbats, entre d'altres, han programat en aquesta nova edició 477 activitats gratuïtes de diferents tipologies, jornades de portes obertes, visites guiades, teatralitzades, tallers, conferències o concerts, distribuïdes en 211 municipis. Un any més, la Vila Romana de Sencelles de Constantí oferirà jornada de portes obertes els dies 12 i 13 d'octubre, coincidint amb aquestes Jornades Europees del Patrimoni. De 10 del matí a 2 de la tarda, el conjunt monumental de Sencelles es podrà visitar de manera gratuïta.
En l'edició d'enguany hi ha dues novetats importants. En primer lloc, aquesta edició de les Jornades Europees de Patrimoni marca un punt d'inflexió en la voluntat de fer el patrimoni cultural accessible, no només en termes d'oferta i gratuïtat, sinó també prestant especial atenció a col·lectius específics. És per aquest motiu que l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural organitza visites accessibles a diversos equipaments patrimonials. Són visites guiades i adaptades a persones amb discapacitat auditiva i visual, visites amb intèrpret en llengua de signes en català i visites amb audiodescripció en directe. L'altra novetat destacada és la incorporació a l'organització de les jornades de dos nous col·laboradors, l'Associació Capital de la Cultura Catalana i Catalunya Sacra.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. L'arquera del Club de Tir amb Arc Constantí, Maria Pitar, que ha estat reconeguda com la millor esportista de la Universitat Rovira i Virgili del curs 2018-2019. Aquest nou reconeixement esportiu li arriba després d'aconseguir la medalla de plata en el Campionat d'Espanya Universitari celebrat el passat mes de maig al campus dels Tarongers de la Universitat de València, un campionat en el que va participar en representació de la URB.
Campiona i subcampiona d'Espanya a l'aire lliure i en sala i medalla de bronze europeu júnior individual i per equips. L'últim èxit esportiu de Pitar, que ha estat la medalla d'or en el 50è Campionat de Catalunya a tir amb arc de camp, celebrat el passat 28 de setembre a les instal·lacions de Can Piquer, Montcada i Reixac. A més, Pitar s'ha endut també la medalla de la UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a la màxima puntuació d'arc recorbat.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps. Per les properes hores, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Els núvols continuaran avui presents durant tota la jornada al Camp de Tarragona. Deixaran el cel molt ennuvolat en conjunt, fins i tot estones cobertes, especialment ara al matí, quan fins i tot pot caure algun plogim, però més aviat aïllat i que només serien quatre gotes. Al centre de la jornada disminuirà una miqueta la nuvolositat, especialment cap a l'interior, cap al prelitoral, i de nou de cara a la nit augmentaran els núvols, fins i tot a l'última hora podria caure de nou alguna espurna, una miqueta de precipitació. El vent en general serà fluix, potser estones moderat, amb domini el component sud i est, i la temperatura, doncs, si fa no fa, serà molt semblant a la d'ahir, amb uns valors màxims que es mouran en general entre els 22 i els 24 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps arribem al final de l'informatiu d'aquest dijous 10 d'octubre. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7 per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
Ara sí, obrim els quioscos per repassar la premsa local i comarcal. Avui iniciem el recorregut amb el Diari de Girona, que obre edició titulant que una salmonelosi intoxica 41 alumnes d'entre 6 i 7 anys d'una escola d'Olot.
10 escolars van necessitar assistència al CAP i l'hospital per gastroenteritis. Tots els afectats havien menjat entrepans elaborats a la mateixa escola. I a la fotografia de portada hi veiem la façana de l'Ajuntament de Girona lluint un cartell a favor de la llibertat dels presos polítics i els exiliats. I a peu de foto escriu que el consistori intenta esquivar la Junta Electoral. I és que l'alcaldessa, Marta Madrenas, acata l'ordre retirant la pancarta del balcó, però permet una suposada iniciativa ciutadana perquè hi pengi el nou rètol que veiem a la imatge. Del Diari de Girona també titula que el síndic alerta del col·lapse de l'oficina d'estrangeria a Girona.
Segona portada del matí, la del Regió 7, que encapçala anunciant que Sant Padó votarà si manté la festa de les baquetes, en ple debat sobre els correbous. L'Ajuntament posarà urnes el 24 de novembre i es compromet a acceptar-ne el resultat en el marc de la normativa vigent que el Parlament vol endurir.
El diari de referència de la Catalunya Central també titula que l'empresa manresana PIMSA serà investigada per possible delicte ambiental. La companyia, forçada per l'Ajuntament a deixar d'utilitzar creosota i reduir el soroll, ara afronta un procés penal plantejat per la Fiscalia.
El Segre publica, per obrir edició, una fotografia del balcó de la paeria mentre un parell d'operaris retiren la pancarta de suport al procés.
L'altre tema destacat de la portada del Segre fa referència al canal d'Urgell, d'on Arrafan diu 650 metres afectats per esquerdes i corriments. La inestabilitat del terraplè de Montsonís obliga a obrers d'urgències fins a obres d'urgència fins al març.
Cop d'ullara al diari Ebre, que publica l'agricultura clau per crear paisatges resistents al foc. Els experts asseguren que els cultius van evitar que l'incendi fos 10 vegades més gran.
Mentre que el diari de Tarragona obre recordant una efemèride. Fa 25 anys de les inundacions a Tarragona i sota el titular "No tornarà a succeir", veiem també la imatge del riu Francolí desbordat al seu pas per Tarragona l'any 1994. I en motiu avui del Dia de la Salut Mental, el diari de Tarragona es fixa en una dada a tenir en compte. El suïcidi es cobra més vides en aquesta demarcació que pel que fa a la cada carretera. Vaja, els especialistes creuen que cal parlar-ne obertament per prevenir-ho.
I com cada dijous, tanquem el repàs a la premsa del territori fixant-nos en la portada del setmanari El Ripollès, que titula "Els ajuts per Leslie no seran imminents".
El delegat del govern a Girona diu que els ajuntaments no tindran la resposta esperada.